Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.
Benvinguts al Guia Plus. Víctor, hem dedicat aquesta edició de guia d'orquestra als Gurralieder d'Arnold Schönberg i ens has avançat que el Guia Plus aniria sobre això de l'Sprechgesang, aquest cant parlat que Schönberg utilitza a l'última part de la seva obra.
Sí, sí, això mateix.
Deies que ens diries qui es va inventar, com s'escriu la partitura i tot això.
Sí, i l'inventor resulta que va ser un col·lega meu, perquè era...
Què vols dir amb això?
Sí, mira, va ser Engelbert Humperdinck, l'autor de la famosa òpera Hansel i Gretel, i que uns anys abans d'inventar-se això de l'Sprechgesang va ser professor al Conservatori del Liceu.
Què dius, ara?
O sigui, un col·lega meu.
Bueno, vist d'aquesta manera, sí. Això quin any era?
Humperdinck va ser a Barcelona del 1885 al 1886, un parell d'anyets. Després va tornar a Alemanya i 10 anys més tard va ser quan va començar a fer aquesta òpera que es deia Königskinder, és a dir, el rei dels nens, obra que en la seva primera versió hi va posar aquest recurs de l'Sprechgesang. No obstant, més tard va fer una segona versió d'aquesta obra i ho va substituir pel cant convencional. O sigui que ha passat a la història com un inventor d'aquesta tècnica, però només a mitges.
Però això Humperdinck s'ho treu de la màniga? És a dir, surt del no-res?
No, de fet, no s'ho inventa partint de zero. Això ve del melodrama, que era un gènere bastant de moda als segles XVIII i XIX, en què l'actor principal acostumava a declamar el text i molt sovint ho feia amb acompanyament musical. O sigui que ja ens trobem amb aquest entremig entre parlar i cantar. No ens ha d'estranyar, per tant, que la primera versió d'aquesta obra de Humperdinck no fos realment una òpera, sinó un melodrama. Ell l'havia titulat així, melodrama. I també ho era l'última part dels Gurralieder de Schönberg.
Que porta aquest subtítol?
Sí, ho diu explícitament en el subtítol, diu melodrama.
Per tant, diguem...
Melodrama per narrador, etcètera.
Està com hereu d'una tradició que ja existeix.
Sí, una tradició molt lligada al teatre, més al teatre que a l'òpera, per dir-ho així. Això vol dir que partim, per tant, d'un ús relativament habitual, això passa més a França i a Alemanya que, per exemple, a Itàlia, de la combinació entre veu declamada i música. He portat com a exemple un precedent molt interessant, un precedent de l'Sprechgesang molt interessant, que és el que trobem a la famosa escena de les masmorres de Fidelio,
Beethoven,
l'òpera de Beethoven, escena que porta per títol melodrama i duet. Sentirem ara el fragment del melodrama i veuràs com van combinant la música amb les veus declamades.
Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe?
Das ist natürlich. Es ist ja so tief.
Ich glaubte schon, wir würden den Eingang gar nicht finden.
Da ist er.
Er scheint ganz ohne Bewegung.
Vielleicht ist er tot.
Tot? Hm? Ihr meint es?
Nein, er schläft. Das müssen wir benutzen und gleich ans Werk gehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Es ist unmöglich, seine Züge zu erkennen. Gott, steh mir bei, wenn ihr es ist.
Però, Víctor, això que sentim ara no es pot considerar Sprechgesang encara.
No, encara no. Fixa que és declamat, però no és menys entonat que els fragments que sentíem abans.
Exacte.
En el guia d'orquestra. De fet, fins que Humperdinck aquest any, el 1897, no ho intenta escriure ja amb notació musical, no ho podem considerar així.
1897, has dit?
Sí, 97.
Però és gairebé per l'època en què Schönberg escriu. Els Gurralieder són del 1900, no?
Sí, comença el 1900, sí.
I podríem sentir algun fragment d'aquesta obra del Humperdinck?
Doncs desgraciadament no he pogut trobar-la perquè tots els enregistraments als que he pogut accedir corresponen ja a la segona versió, la que és ja una òpera i per tant en la que l'Sprechgesang ha estat substituït pel cant cantat.
Quina llàstima.
Sí, sí, sí. Seguirem buscant, a veure si un dia la trobem.
Deies que Humperdinck va ser el primer a intentar escriure amb notació musical aquest text declamat, no? Per això segurament se'l fa el pare del...
Sí, això és un detall important, perquè això que ara sentíem de Fidelio, que el text està parlat, una mica declamat, no, Beethoven no posa cap indicació musical respecte al text. El text està simplement escrit a la partitura, entremig dels pentagrames, però no hi ha una part amb ritme o amb notes escrites d'aquest text.
No hi ha indicacions musicals de com declamar aquest text.
No, no n'hi ha cap. Els cantants ho fan com parlant o declamant com volen.
Però és que això no es pot escriure en una partitura, no?
Això de l'esprit que sang, vols dir. Bé, doncs, de fet, està bastant més detallat del que pugui semblar. Tot i que l'escriptura de l'esprit que sang va anar evolucionant amb el temps, a mesura que passava el segle XX, va anar canviant.
A veure, explica'ns una mica.
Mira, a veure, amb les primeres explicacions... Les rebem del mateix Schoenberg en el pròleg de la partitura del Pirro Lunaire. Allà hi diu com s'ha de fer el que ell en aquell moment anomena Sprechstimme, que vol dir el mateix que han parlat. Ell explica que cal seguir el ritme indicat, però que mentre el cant ordinari manté l'entonació de la nota durant tota la seva durada, aquí el cantant, ara cito textualment el que deia Schoenberg, el cantant ha d'abandonar l'entonació de la nota de seguida després d'haver-la fet, pujant o baixant la seva entonació. L'objectiu no és, per tant, una imitació realística de la parla natural. Fins aquí la cita de Schoenberg. Per aconseguir això, l'escriptura sembla l'escriptura normal d'una melodia, però hi ha alguna diferència. En els Gurrelieder, per exemple, ho escriu substituint el cap de la nota per una X, per una creueta. I en el Pierrot, el cap de la nota és el normal, és la boleta normal i corrent, però hi ha una X a l'aplica de la nota, el pal de la nota.
O sigui, aquesta creueta, aquesta X... és la indicació que allò és un espreguesant, no? Que s'ha de fer...
Sí, sí, que allò s'ha de fer seguint aquestes indicacions que deia Schoenberg. I a més també trobem, a més d'aquesta petita diferència d'escriptura, trobem que en el Pierrot combina l'espreguesant també amb el cant normal. Fixa't en el fragment inicial del primer número, on després de força estona amb espreguesant fa dues, només dues notes cantades que contrasten amb la resta.
Trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder und eine Sprengflut überschwemmt den stillen Horizont.
Interessant, això, Víctor, i aleshores com ho indica quan s'ha de cantar? És a dir, al mig d'un espreguesant?
Sí, aquestes dues notes que cantava, que només eren dues, treu les X, les creuetes aquestes de les pliques de les notes, però a més escriu la paraula gesungen, cantant, perquè no hi hagi dubte. Tant l'escriptura de l'espreguesant del Gurrelieder com la del Pirrot Luner es poden trobar en els exemples 1 i 2 que hem penjat a la web del programa.
I, Víctor, i posteriorment com evoluciona això de l'Sprechgesang?
Bé, Schoenberg el fa servir en diverses obres seves, El trobem a Erwartung, a La mà feliç, i ara sentirem un fragment de la seva òpera, Moses und Aaron, obra escrita, per cert, en part a Barcelona.
És veritat, sí. Schoenberg va estar vivint a Barcelona uns mesos. Sí. Recordo que no fa gaire va haver una exposició aquí a Barcelona, entre altres coses, que ens parlava de tot això, no? I crec que una filla seva va néixer aquí.
Va néixer aquí, sí, sí.
I que es diu Núria.
Núria, sí, sí. Va viure en una casa molt bonica que hi ha a la baixada de Brist, que està allà dalt de tot del carrer Verdi, al costat del Parc Güell.
Em sembla que hi ha una placa i tot,
Sí, ho diu. En aquesta obra, tot el paper de Moisès està escrit en la tècnica aquesta de l'Sprechgesang, com una manera d'expressar que Moisès tenia problemes de comunicació amb el poble. Mentre que, en canvi, Aaron, que es comunicava molt bé, ho fa cantant. És la manera que té Schoenberg de marcar els personatges. Però no volia posar ara un fragment de Moisès, sinó l'interludi de l'òpera, on Schoenberg utilitza aquest recurs, però hi presenta una novetat. El fa en veu baixa, parlant així. Que ho indica així, i això està combinat, a més, amb cant ordinari, amb veu cantada normal i corrent. Ens trobem en el moment de la història, de l'argument, en què el poble jueu es pregunta, amb veu baixa, com ara dèiem, «Wo ist Moses?», on és Moisès?
Wo ist Moses? Wo ist der Kind? Wo ist der Gott? Wo ist der Gott? Wo
Realment, Víctor, quina música més efectista, eh? Sí. Plena de registres, de...
Aconsegueix, això que deies, un efecte molt, molt interessant entre la veu aquesta amb veu baixa, alhora veu cantada, alhora l'orquestra...
Sentia una flauta també fent rares, o els pizzicatos de, no sé si eren contrabaixos,
o violoncels. Molt, molt modern, molt modern.
Víctor, i això va anar evolucionant més encara?
Sí, una mica sí, perquè Schoenberg mateix se'n va adonar que aquelles indicacions tan concretes que havia posat en el pròleg del Pere Luner, que abans hem comentat, no s'acabaven d'entendre bé, que els cantants no ho interpretaven bé. I ell veia que els cantants ho feien més cantat que parlat. Aquest entremig, aquest punt intermig entre cantar i parlar, veia que els cantants tendien a cantar-ho més que no pas a parlar-ho, més del que ell havia pretenia. Llavors, a principis dels anys 40, quan Schoenberg registra el Pierrot a Estats Units, ja va indicar que el caràcter parlat era més important que no pas el respecte absolut a les notes escrites, perquè clar, aquestes notes escrites amb la X són notes concretes, és un do, és un re, de vegades un mi bemoll i fins i tot, no? També trobem una referència a això en una carta que el mateix compositor li escriu a un cantant que ha de gravar o ha de cantar el Pierrot, on li diu textualment: he de dir-li categòricament que el Pierrot Luner no es canta.
Sisplau.
Perquè ja l'home devia estar tip de sentir versions en què els cantants cantaven, no? I clar, ell volia una altra cosa. Llavors segurament per això, per aquests malentesos que provocava l'escriptura de l'Espresgesang d'aquestes primeres obres seves, veiem que cap al final de la seva vida canvia la manera d'escriure, i ens trobem que en la seva obra titulada El supervivent de Varsovia, obra de l'any 1947,
tardana,
després de la Segona Guerra Mundial, la part del narrador està escrita de manera molt menys concreta. Només una línia, en lloc de les cinc línies del pentagrama, tenim un monograma, una sola línia, no hi ha clau, i les notes estan posades més o menys altes o baixes respecte a aquesta línia, que representaria l'entonació normal del narrador. Aquesta línia és el to normal del narrador, i aleshores ell simplement diu com ha de modular la veu. Això es pot veure a l'exemple 3 de la web.
Sí, una manera d'evitar la tentació de que algú pugui cantar, no?
Clar, ja no hi ha notes concretes, per tant, ja no es pot cantar.
Sembla com una manera més realista, no?
Jo crec que ho va encertar, va trobar una manera d'escriure-ho, que l'objectiu final, el resultat final, s'assemblava més, donant menys pistes, aconseguia que el resultat final s'assemblés més a la seva intenció original.
Víctor, n'has portat algun fragment d'aquesta obra, El supervivent de Varsovia?
Sí, escoltarem l'entrada del narrador.
I cannot remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed.
Bé, Víctor, doncs, amb aquest fragment del supervivent de Varsovia acabem aquest repàs de l'Espresgesang. Però, Pere, abans d'acabar, una última curiositat. Suposo que altres compositors durant el segle XX han fet servir aquest recurs, no?
Sí, sí, durant el segle XX això ja un cop ja ha començat, ha estat un recurs relativament freqüent. Ho va utilitzar Alban Berg, que això és normal perquè va ser l'alumne de deixeble,
prop, no?
Sí, sí, deixeble de Schoenberg, però també autors molt diferents, com per exemple Kurt Weill en la seva òpera de Tres Rals i molts altres, fins i tot Bolés, etc. Ja ha sigut un recurs, ara ja és un recurs habitual.
Més, a disposició de qualsevol
compositor. Sí, ja no és notícia, per dir-ho així.
Molt bé, Víctor, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bé, gràcies a la nostra tècnica, en Daniel Guinot, i a tots els oients que s'han aventurat a arribar fins aquí al Guia Plus. Fins a la propera edició.
Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.